Molt bona tarda, són les 17 hores, avui és diumenge, comença Música per al Record.
Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.
Molt bona tarda, com dèiem, molt bon diumenge a tothom. Ens retrobem un diumenge més. Avui encetem el mes de març i, com cada setmana, desitjo que al trobar-nos, al retrobar-nos i escoltar-nos, gaudim tots de bona salut i millor perspectives també de feina. Bé, a la notícia sembla ser que, donades les circumstàncies, es pot considerar que diuen que el dilluns desapareixeran les franges horàries en la restauració, el qual vol dir que es podrà anar o gaudir d'aquest servei, si més no, crec, no vull mentir, que fins a les 5 de la tarda. Bé, ja tindrem temps de comprovar-ho, i evidentment de també de contenir-nos en el sentit de que ara no es tracta d'anar tots corrents a dinar i a beure. Anem a disfrutar-ho i que sigui això un primer pas, doncs, per normalitzar la situació. Dit tot això, si us sembla, podríem començar el nostre programa d'avui. El nostre programa d'avui, que l'encetarem, doncs, amb un músic, amb una, i valgui la redundància, amb una música, diríem que especial, peculiar, de bon agrat de sentir-la. De qui parlem? Parlem de Roy Kelton Orbison, nascut a Vernon, Texas, un 23 d'abril de 1936 i desaparegut a Hendersonville, de Tennessee, un 6 de desembre de l'any 1988. Conegut com Roy Orbison, també com Letty Wilbury, fou un cantant, compositor i músic estadounidenc que d'alguna manera va destacar pel seu estil de cantar molt, amb un estil molt intens i apassionat, amb elaboracions de les seves composicions que diuen, estimen, que eren molt complexes, i així mateix l'emissió de balades molt emocionals i diuen que d'un to musical fosc. Molts crítics musicals van descriure la seva música com un estil operístic, una mena d'estil operístic, i per això el van denominar puntualment el Caruso del rock i també The Big O, la gran O. I com hem dit, conegut també com Letty Wilbury, durant, per motiu de la seva participació en el supergrup Traveling Wilburys. La seva carrera es va estendre al llarg de 32 anys, mentre que la majoria dels artistes masculins de rock and roll en els anys 50 i 60 projectaven una masculinitat desafiant, les cançons d'Orbison transmitien certa vulnerabilitat, ara està bé, perdoneu, en quant a la seva aparença. Aparença que, per un altre part, hem d'aclarir que Orbison ni tenia problemes de pigmentació ni era quasi sec. El que succeïa, sembla ser, és que degut a patir des de la seva infantesa d'una combinació d'hipermetropia, astigmatisme sever, anisometropia i estrabisme, estava obligat a dur unes gafes, unes ulleres especials. En qualsevol cas, l'ús d'aquestes peculiars ulleres de sol fou un accident. Així és. A començaments de la seva carrera, un dia es va oblidar aquestes ulleres habituals en un avió, el qual el va obligar a fer servir unes de sol, que també tenia graduades, doncs, per aquestes circumstàncies. Bé, el cas és de que va fer la seva gala, el seu concert, amb les ulleres aquestes. I això, doncs, d'alguna manera va produir que es va trobar còmode, es va trobar bé i les va fer servir habitualment, sempre. Perquè, de fet, que recordem, doncs, després d'aquesta gira puntual, que per cert hem d'aclarir, o hem d'afegir, que va ser durant la seva gira amb els Beatles, doncs després la salutaria per sempre. El senyor Orbison va començar a cantar al seu moment amb una banda de rockabilly, country i western a l'escola secundària. Fou contratat per Sam Phillips per a Sun Records l'any 1956, però el seu major èxit fou amb Monument Records de 1960 a 1966. 22 dels seus singles van arribar al top 40 de la Billboard i va coescriure gairebé tot el que va arribar al top 10 en aquells moments. A mitjans dels anys 60, Orbison fou internacionalment reconegut per les seves balades d'amors perduts, per les seves melodies rítmicament eren avançades. El seu rang vocal de 3 octaves i les seves característiques ulleres fosques i una ocasional utilització del falsete, tipificat en cançons que incluïen Only the Lonely de l'any 1960, Crying de l'any 1961 i Pretty Woman de l'any 64. El fet és que després va estar afectat per una sèrie de problemes i tragèdies personals, però això no va influir en les vendes dels seus discos. Va fer això que fos situat pòstumament en la Songwriters of Fame. En la dècada dels 80 va experimentar un ressorgiment de popularitat rere de l'èxit de diverses versions de les seves cançons que es van escoltar per noves generacions. L'any 88 va cofundar Traveling Wilburys, un supergrup de rock, com ja he comentat, crec, amb George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne. I després d'això, i per anar, doncs, retallant aquesta extensa biografia d'aquest home, Orbison va morir d'un atac cardíac el mes de desembre de 1988. Comptava solament amb 52 anys. Un mes més tard, la cançó de Orbison, You Got I, del 1989, coescrita amb Lynne i Petty, va sortir com a single en solitari i es va convertir en el seu primer èxit a l'arribar al top 10 dels Estats Units en quasi 25 anys. Bé, disculpeu la veu, ja veu com es va perdent. No sé, serà una mica d'al·lèrgia perquè tot això estem ja a caure de la primavera. Bé, com deien, dit aquests apuntaments, potser sigui hora d'escoltar el tema que hem escollit d'aquest senyor per avui. És una cançó enregistrada l'any 1963 i porta per títol In Dreams. Anem a escoltar-la.
Every night, just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep,
everything is alright. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you. In dreams I talk to you.
La cançó és realment agradable d'escoltar, és molt pegadissa, no? Aquesta sintonia, aquesta melodia que l'acompanya. Tot seguit, i continuant amb el nostre programa d'avui, escoltarem amb un grup, el nom del grup, The Birds. Birds, Birds, escrit en castellà, fou una banda estadounidenca de rock que es va formar a Los Angeles, Califòrnia, l'any 1964. En aquest grup va haver moltíssims canvis amb la seva formació en els membres en el decurs dels anys, amb el líder Roger McGuinn, conegut com Jim McGuinn fins a mitjans de l'any 67, com únic membre permanent fins a la seva dissolució l'any 1973. Malgrat que només van assolir un èxit similar contemporanis seus, vull dir, perdona, com era el cas dels Beatles, Big Boys, Rolling Stone, ahir és nada, eh? Quins contemporanis, potser ara no hi hagi tanta sort en aquest sentit. Durant un curt període de temps, l'any 65-66, i avui dia encara, els seus començaments van ser pioners del gènere musical folk rock, barrejant la influència de The Beatles amb altres bandes contemporànies de la invasió britànica amb la música, en la música rock tradicional. A mida que transcorrien els anys 60, el grup també va començar a deixar-se influir pel rock psicodèlic, el reggae-joc i el country rock. La barreja de cant harmònic i el so metàl·lic de la guitarra elèctrica Rickenbacker de 12 cordes que McGuinn, volem dir, continua tenint influència en la música popular fins al dia d'avui. Entre les cançons més recordades, perdurables del grup, estan les versions de Mr. Tambourine Man, de Bob Dylan, Tor, 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 de Peter Seeger, i una cançons d'ells mateixos, com era el cas de I Feel Well a Lot Better, 8 Miles High, i així algunes més. La formació original de Bears fou Jim McGuinn, que tocava la guitarra i líder, la veu líder, Jim Clark, que tocava la pandereta i també cantava, David Crosby, guitarra rítmica, Chris Hillman, baix i veu també, Mike Clark, bateria. Però aquesta formació, aquesta conformació de membres, només va durar fins a començaments de l'any 1966, quan Clark va deixar el grup degut a problemes personals que va tindre de salut, i perquè a més s'estava aïllant del grup de la resta de membres. Bears va continuar com quartet fins a final de l'any 1967, moment en què Crosby i Clark també van deixar el grup. En aquest moment, McGuinn i Hillman van decidir també, doncs, compensar aquestes marxes reclutant nous membres. Però al final de 1968, precisament Hillman i Pearson també van decidir que marxaven. McGuinn, per aquest moment, ja s'havia canviat el nom a Roger. Bé, no sabem, seria que no li agradava, no tenim la raó. Després d'un coqueteig que va tindre de tipus religiós, va decidir seguir amb el grup i va contactar, entre altres, doncs altres, vull dir, altres intèrprets. En definitiva, l'any 1973 els va fer fora a tots, tal com sentiu, per tornar al quintet original del grup. Això devia ser ja la veu. En març d'aquest any, The Bears va publicar el seu últim disc d'estudi i poc després va deixar d'existir el grup, amb la qual ens vàrem trobar amb una circumstància que, en fi, totes maneres, si voleu, podíem afegir que l'any 1991, és a dir, 18 anys potser després del que hem explicat, van entrar en el Saló de la Fama del Rock, sent aquesta l'última vegada que es va poder veure els cinc membres originals del grup tocant junts. McGuinn i Crosby i Hillman, que estan encara en actiu, o estaven fa poc temps, mentre que Jim Clark va morir l'any 1991 degut a un infart. I Michael Clark va morir l'any 93 degut amb una insuficiència hepàtica. Com podem veure, doncs és impossible ja, llei de vida, tornar-los a veure tocar junts, però sí escoltar-los. La tècnica ens permet, en aquest cas, poder escoltar la seva música. En aquest cas, escoltarem una cançó de l'any 1965 que porta per títol The Times They Are Changing. Anem a veure si els temps canvien. Anem a escoltar-los.
Come gather around me, for wherever you roam, admit that the waters around you have grown. It suffocates and you'll be drenched to the bone. If you doubt the earth, what's say there? Then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Come writers and critics, prophesize with your pen. Keep your eyes open, the chance won't come again. And watch what you say for the wisdom spin. There's no telling who that it's made. Congressman, please easy to call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he who gets hurt will be he who has stalled. Look at it outside, Roachan. thousands by this throughout the land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and daughters are beyond your command. Your old world is rapidly aging. Get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing.
Temps canvien, es veu que sí. Tot seguit anem a escoltar amb un altre grup, jo m'atreviria a dir que no menys conegut. Parlem d'un grup que es va formar a Londres l'any 1962 i que es va denominar, almenys comercialment, el que aquí vam conèixer a partir de l'any 1968 com Statu Quo. Statu Quo és un grup britànic de rock que es va fundar, com hem dit, a Londres l'any 62 per al vocalista i guitarrista Francis Rossi, per al baixista Alan Lancaster. En el segon semestre del 67, doncs, Rick Parfitt va ingressar al grup com a guitarrista rítmic, tot i que ocasionalment feia de cantant. Després de presentar-se amb diferents noms al grup, el debut discogràfic, tal i com avançàvem abans, es va produir ja amb el nom de Statu Quo l'any 1968 amb un single, Pictures of Mastic Men. Durant les seves produccions, el seu so estava més lligat al rock beat i al rock psicodèlic, però des de la dècada de 1970 varen canviar el seu estil cap al hard rock, però sobretot al boogie rock. Al llarg de la seva carrera han rebut diversos premis, condecoracions, que no, bueno, no volem tampoc entendre-ho, perquè, en fi, per estalviar aquest temps i poder escoltar-los. També posseixen diversos rècords, com per exemple el fet de ser l'agrupació que més vegades ha tocat en el Wembley Arena de Londres, 47 cops. El grup amb la major quantitat d'aparicions en el programa Top of the Pops, 106 vegades, des de 1968. Sumat a això, fins l'any 2006, es va estimar que havien donat més de 7.000 concerts en viu i s'havien posicionat amb 67 singles, 40 àlbums en la llista britànica durant 5 dècades consecutives. Bona durada. Statu Quo, en aquest sentit, es considera, pues, un grup molt exitós dintre del Regne Unit, dient que les seves vendes fluctuen entre els 118 i 120 milions de còpies venudes al voltant del món. Bé, amb aquesta, diguéssim, presentació breu, hem procurat, anem a escoltar-los amb un tema que hem citat, el Pictures of Mastic. Aquest disc es va registrar, sembla que també ho hem avisat, l'any 1968. Anem a veure com sona, si us sembla. Thank you. Ja heu vist l'estatu quo i el tema que us hem presentat. I tot seguit, un moment, perquè anem a escoltar amb un grup que personalment m'agrada molt i és un tema que aquells que, pues, què diré jo, l'any 64, doncs, els agradava aquest estil, perdoneu, com dic aquest estil, doncs vam gaudir d'un tema, d'una cançó, que s'escoltava a totes hores, allà on anessis, hi havia aquelles màquines que introduïes una moneda i escollies un disc. Molt bé, doncs en aquesta cançó es veu que la van amortir la inversió perquè era continu sentir-la. De qui parlem? Parlem de Four Tops. Four Tops és un quartet estadounidenc que va estar actiu des de l'any 1954, pioner del so Motown, perquè per mi personalment, i és una apreciació subjectiva, parlar de Motown és parlar o escoltar Four Tops. No sé, no vull entrar en més profunditats, és així com ho sento. Amb el Four Tops va mantindre la seva formació intacta per més de 40 anys, 4 dècades que es diu de seguida. Fins que, clar, lògicament, per llei de vida, la successiva desaparició de diversos dels seus membres, que a més van ser, doncs, van haver reemplaçat, substituïts, diria millor jo, especialment reconeguts al grup per èxits, i aquí està el que parlàvem al principi, com Reach Out, I'll Be There i I Can't Help Myself. Aquestes dues cançons van assolir el primer lloc en la Billboard Hot 100. Levi Stubbs, Reinaldo Ovi Benson, Lawrence Payton, Abul Dick, o Duc, potser, Fakir, van ser els fundadors del grup i van començar a cantar junts, fixa't tu, a l'escola de secundària de Detroit, Michigan. Originalment van denominar-se com The Four Ames, però per evitar ser confosos amb els Ames Brothers, aquell mateix any, doncs, van canviar el seu nom i van gravar el seu primer single, Kiss Me Baby, amb Chess Records. Després d'aquestes situacions, l'any 1964, any per remarcar, van signar en la casa Motown, a la divisió de jazz. Però el cas és que, en aquest sentit, com dic, el seu primer enregistrament era Baby I Need Your Loving, que es col·locaria en el top 20 de la llista d'èxits. Fou durant el període 1964 i 67 que varen obtindre els seus més grans èxits. Per suposat que en aquesta època és d'on trobem I Can't Help Myself i It's the Same Old Song, Shake Me, Wake Me, i sobretot la que en diu Reach Out, I'll Be There. Hi havia altres cançons que també van sonar, però que no, vamos, des del meu punt de vista, no van assolir l'èxit de les anteriors. Parlem, per exemple, de The Shadow of Love i Bernadette. Quan el segell discogràfic es va canviar a Los Angeles, Four Tops va firmar un altre contracte amb ABC Downhill Records, on gravarien èxits com I Know Woman i When She Was My Girl. L'any 1990 van entrar al Saló de la Fama. Encara que a l'actualitat, fixeu-vos si han passat anys, tres membres del grup doncs han desaparegut, Four Tops continua presentant-se, a més, amb el citat veu de tenor o veu tenor Abdul Duc Fakir, i tres més que es van afegir al grup. Dic tot això, jo penso que anem a disfrutar realment d'aquest tema de Reach Out, I'll Be There. Anem cap allà, aviam què tal. aviam si us agrada. Us recordeu la cançó, millor dit. Anem cap allà. Semblat reconeixible, recordable i maca del tema. Val, ara que estem d'alguna manera ja en velocitat de creuer, anem a escoltar un altre grup sense perdre temps. Es referim a un grup d'Estats Units, el nom de Four Seasons. Aquest grup l'hem escoltat fa temps, molt de temps, aquí en el nostre programa. Com dèiem, és un grup estadounidense de rock i pop que va tindre un èxit internacional en les dècades 60 i 70. Realment, en 1960 el grup era conegut com The Four Lovers i es va convertir en Four Seasons amb Frankie Valli com a cantant principal, Bob Cowdy amb els teclats i vocals i Tommy DeVito en la guitarra principal i veu de baríton. Falta Nick Messi, que no té a veure res amb el futbolista, en el baix elèctric i veus baixes. El nom legal de l'organització és Four Seasons Partnership, que va ser formada per Gaudio i Valli. I es va prendre aquesta decisió després d'una audició que va ser, doncs, d'alguna manera fallida, no? L'any 1960. Mentre cantants, productors i músics han entrat i sortit del grup, el que el traduït vol dir simplement que hem comentat en altres moltíssims casos, que d'allà els membres entraven i sortien com Pedro por su casa. però el Gaudio i Bali van seguir estant constant en la, sobretot en les feines de gravació i d'estudi. El fet és que amb el temps Gaudio ja no toca en viu i va deixar a Bali com únic membre del grup que des del seu inici, doncs, i a partir d'aquest moment que m'han dit, de 2017, feia part de les gires de 2017, o a partir de 2017, millor dit. Four Seasons fou una de les dos únics grups estadounidens, perquè l'altre fou Beach Boys, han gaudit d'un gran èxit en les llistes abans, durant i després de la invasió britànica. A la formació original del grup fou inclosa, l'original, fou inclosa en el Saló de la Fama del Rock and Roll l'any 1990 i es va unir al Saló de la Fama de grups vocals l'any 1999. Diuen que és un dels grups musicals més venedors de tots els temps. Bueno, potser sí, però acostumats a sentir tantes quantitats, oi? A vegades pensem, doncs bueno, d'acord, vale. El cas és, com deia, que s'estima que han venut aproximadament 100 milions de discos en tot el món. Com a referència, doncs, acabar aquest comentari dient que continuen actius amb aquestes modificacions. És el tema que a vegades parlem, de que van canviant els membres, inclús els fundadors, però una cosa és el nom i altra cosa és la raó comercial, si val dir-ho així. Bé, dit tot això, doncs anem a escoltar a The Four Seasons amb una cançó agradable. I fixeu-vos de que sempre diem allò, a la part que ha passat, si no menteixo, de que s'acusava o es comentava que la música dels anys 60 podia ser trista o que podia tindre reminiscències dels anys 50. Doncs per desmentir-ho i ratificar-ho, a més de lo que vam escoltar la setmana passada, escoltarem un tema de Four Seasons que porta per títol Sherry, enregistrat l'any 1962. Ja veureu quina cançó desenfadada i bé, alegre. Anem cap allà.
Come out tonight. Come, come, come out.
ja hem vist com era Shelley. Espero que us hagi agradat aquest to, aquesta, diguéssim, no diem frivolitat, no m'agrada la paraula, però sí, d'alguna manera, alegria que desprèn, alegria interna, d'acord, d'expressió. He escoltat el Four Seasons, i aquest agradable tema, passem amb un altre, doncs també molt, molt animat. Fem referència a un grup, en aquest cas britànic, de Spencer Davis Group. Spencer Davis Group també el vam escoltar amb un altre tema fa temps, no vull mentir el tema de la cançó, perquè no recordo exactament si era Jimmy Loving, penso que sí. El cas és que va ser un conjunt de música de dit britànic format a Birmingham, Anglaterra, a mitjans dels anys 60. Estava constituït per Spencer Davis, Steve Winwood i el seu germà Matt Winwood. Els seus èxits destacats i més importants inclouen Somebody Help Me, que va ser número 1 en el Regne Unit, Keep on Running, amb dos escrits per al músic de reggae Jackie Edward, I Am a Man, i mira la que citàvem abans que no me'n recordava, Jim Somlovin. Aquest últim va aparèixer doncs en el puesto número 2 de la llista britànica i en el 7è lloc en la nord-americana. Keep Running és un fenomenal tema que es va escriure, com hem dit, per Jackie Edwards, produït per Chris Blackwell, que era també productor d'Edwards. I en definitiva això es va dur al número 1 de les llistes angleses el novembre de l'any 65. El tema també entraria per primera vegada en el Billboard, pujant fins al número 66. En el març del següent any van publicar Somebody Help Me, un altre single escrit també per Edwards, amb el que varen tornar a assolir lo més alt, el punt més alt en el Regne Unit. Un mes abans havien publicat el seu segon LP, The Second Album, 1966. El més important del grup, liderada per Steve, malgrat de portar el nom de Spencer Davis, eren les seves enèrgiques interpretacions de temes tributaris de la música negra, com eren els blues, rhythm and blues o soul. De fet, la manca d'èxit del LP With Their New Face On del 1968 i els singles After Tea i Short Change, l'Spencer Davis Group deixaria d'existir, que en traslladant-se Spencer Davis als Estats Units, allà on tenia projectat en el seu moment la gravació d'un LP en solitari. Hem de dir, per no entretindre'ns més i passar a escoltar la cançó, que en el que fa a Spencer Davis, el 19 d'octubre de 2020 va morir amb 81 anys degut a un atac al cor. I amb això, lògicament, per força major, el grup doncs va acabar desapareixent. Dit això, si us sembla, el que et pertoca és escoltar la cançó, un dels quets números 1 que hem citat al principi, i que en aquest cas ens referim a Keep on Running. Anem per tant a escoltar-lo tot seguit amb un enregistrament que és de l'any 1965. Anem cap allà. Running, keep on hiding. En fi, música mogudeta. Realment, jo penso, la meva opinió és una música discotequera, guatequera. L'escoltaves a totes les festes i, per suposat, a tots els salons de ball, que llavors es deien com clubs, oi? Tot seguit, anem a escoltar un altre grup, també dels anys 60. Un altre grup que, des del meu punt de vista individual i personal, doncs aquí, a part de que tinguessin i assolissin altres èxits i la seva durada en el temps, doncs els van conèixer per una cançó. Una cançó que, a més, va ser un èxit i que va ser versionada per grups de casa, com era el cas dels Mustang. Ja me'n recordo que no almenys el que fa el meu cercle, evidentment, en el seu moment en què es va publicar era difícil de trobar o assolir el tindre aquest disc, però la primera vegada que la vaig escoltar per els Mustangs. En barra de la cançó, és interessant, és de l'època, i la suggerència aleshores és compartir-la amb vosaltres i gaudir-la tots plegats. No sé quant temps fa, francament, temps bastant, que crec que vàrem escoltar el tema aquest. A qui ens referim a tot això? Ens referim a The Lovin' Spoonful, que és un grup nord-americà de rock format a New York a mitjans dels anys 60 per als músics John Sebastian i Zal Janowski. L'any 2000, aquests senyors, aquest grup, foren incluïts en el Saló de la Fama del Rock and Roll. El grup va tindre el seu origen dins del context cultural sorgit en Greenwich Village, conegut com Revival Folk a principi dels anys 60. El projecte fou format o creat o pensat l'any 1965 per John Sebastian, cantant, guitarrista, harmonicista, que va néixer a Nova York al costat, per al costat, alhora que el vocalista i guitarrista canadenc Zal Janowski, qui compartia amb Sebastian l'afecte, la passió per la música folk, en especial per l'obra de Bob Dylan. Van allà editar el seu primer single, Do You Believe in Magic, un 20 de juliol de 1965. Aquest seria el primer dels 7 singles que de Lovin' Spoonful que van entrar de forma consecutiva en el top 10 del Billboard Hot 100 als anys 65 i 66, el qual vol dir que el treball va ser prolífic. El fet és que gràcies a això el grup va obtindre un gran èxit de vendes amb els seus 4 primers LPs. El tercer àlbum del grup, What's Up, Tiger Lily, va servir, a més, com banda sonora de la pel·lícula homònima de Woody Allen. En 1967 tornarien a repetir l'experiència, aquest cop amb Francis Ford Coppola, posant la música a la pel·lícula Your Big Boy Now. La banda sonora va ser escrita per John Sebastian. Després que va marxar Sebastian i Janowski, el grup, que tenia més membres, però que es va en definitiva quedar convertit en trio, després de la marxa d'aquests dos, a més dos que eren els membres formadors del grup. Tot i això, i a l'esforç de continuar la formació, la banda, el grup, no va durar massa. A principi de 1969 van decidir separar-se definitivament, no sense abans publicar un últim àlbum que portava per títol Revolution 69. Els membres originals que li han dit, direm els noms, si més no, perquè els considereu i els coneixeu, Sebastian, Janowski, Butler i Wood. Aquests senyors es van tornar a reunir l'any 1979 per participar en el rodatge de la pel·lícula de Paul Simon, One Trick Pony, oferint una actuació en un hotel de les muntanyes a Catskill. A març de 1992, amb el grup ja modificat, com han dit, per aquestes coses que acostumen a passar, modificat pels seus membres, clar, el grup va intentar tornar a actuar. Realment, per lo que hi ha a les cròniques, no sabem ara en quins membres que els composen, però diuen que continua actuant. I amb això, sense més preàmbul, penso que ens toca escoltar, doncs, en aquest grup de Loving Spoonful. La cançó és interessant, moguda, ràpida, i sobretot en la seva música notem que és molt urbana pels sons i pels instruments. Bueno, no parlem més, que passa el temps i anem a veure aquesta cançó com va.
Summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk hotter than a match head.
But tonight it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on and dance all night. Just by the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer. In the city, in the summer, in the city.
Cool town, meeting in the city. Dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty. Gonna look in every corner of the city.
Aprofitem aquest petit moment baixant el volum de la cançó per acomiadar-vos de tots vosaltres fins al diumenge que ve. Que tingueu molt bona setmana, una abraçada per tothom.
Isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match head.
But tonight's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, dance all night. Just like we need, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer. In the city, in the summer, in the city.
Comienza Mate Tango y Folclore. Muy buenas tardes, Nacho. Nacho, yo te confundo con mi hijo, soy un desastre, soy un desastre. Nanu, siempre pasa igual porque los dos con N. Saludo a Nacho que está en Edimburgo, saludo un beso grandote a mi hijo y Y le doy la bienvenida a usted, señor Nanu Pereira.
Muy bien, pues gracias, pues gracias, porque tampoco no hay mucha diferencia de edad con Nacho.
Exacto, 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 sí. Le re como de acá pando, decía uno en mi pueblo. Pero bueno, no, la diferencia de edad, usted tiene un espíritu.
Mínima.
Usted tiene un espíritu súper anciano, tranquilo. Eso. Bueno, arrancamos este mes de marzo, ¿no, Nanu?
Pues sí, pues el tercer mes del año,
güey. Vamos a hacer una pequeño formato en este mes. Les explico un poco a la gente para que entienda. En este mes hace fecha del nacimiento de Astor Piazzolla. Y entonces hemos tomado una decisión de, como no queríamos pasar y estar saturados solamente en un programa de música solo de Piazzolla, que sí, que nos agrada, pero que no puede ser un poquito, para los que no son muy de Piazzolla, puede ser que no les funcione, y hacerlo un poquito más agradable. No vamos a tratarlo como un homenaje a Piazzolla, sino que solamente como un recordatorio, porque bueno, ya conocemos un poco la trayectoria y también vamos a hablar durante el programa sobre ello. Hemos decidido hacer como hacía Piazzolla. Piazzolla creaba mucho a cuatro estaciones. Una de ellas es la que escuchamos en la sintonía del programa. Vamos a tomar en cuatro estaciones exactamente estas cuatro semanas de marzo, dedicadas al crack de Astor Piazzolla. ¿Nanu, te parece bien o qué?